4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Garantirà que tots els serveis essencials tinguin una autonomia de 48 hores sense electricitat i ha anunciat un nou edifici per al 112 sense especificar, això sí, ni on ni quan.
Bueno, ens ha semblat, vist el que va passar, que és relativament, això sí, ràpid de poder fer, relativament ràpid de poder fer, garantir que tots els centres claus tinguin una autonomia de 48 hores, una autonomia energètica de 48 hores.
Ho ha dit en una compareixença a petició pròpia al Parlament en una intervenció de 38 minuts. Ara són els grups qui pregunten. I satisfacció de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc de Sabadell, la proposta de Pedro Sánchez de posar en marxa una consulta pública sobre l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. El col·lectiu considera que aquest és un pas més del govern estatal per no permetre la fusió. Jordi Casas és president de l'Associació d'Accionistes Minoritaris.
El Sabadell està present a una de cada dues pimes espanyoles. La seva penetració en aquest camp de l'economia espanyola és molt i molt important. Si el BBVA es pensa que quedant-se al Banc de Sabadell es quedarà tot el negoci del Banc de Sabadell, s'equivoca, perquè de la manera que s'ha portat l'OPA, recordo, OPA hostil, molts clients del Sabadell que faran és marxar, s'aniran a un altre banc.
Més temes, l'Ajuntament de Barcelona ha llançat un nou web Barcelona Activa Treball, una plataforma per impulsar l'ocupació de qualitat a través de la intel·ligència artificial. La IA ha fet possible integrar en temps real un gran volum d'informació de valor per a persones que estan en un procés de recerca de feina. En aquest sentit, el nou web ofereix, entre d'altres funcionalitats, un catàleg amb més de 1.700 ocupacions amb els coneixements i les competències associades, entre d'altres funcionalitats. I Càritas Girona denuncia el que qualifica de racisme immobiliari, que diu complica encara més l'accés a l'habitatge per a persones que no han nascut a Espanya. L'entitat ha fet aquest crit d'alerta a través d'un homenatge al jove que va morir el mes passat en precipitar-se d'un segon pis que havia ocupat amb un company. A l'acte s'ha explicat la vida del jove, el recorregut d'un any que va fer des del Pakistan a Salt, passant per diversos països, i la situació desesperada que va patir, tot i tenir permís de residència i contracte laboral, pel racisme habitacional que el va portar a intentar ocupar després de 4 mesos buscant una habitació. I els museus d'Osona i el Lluçanès obriran de nou les portes de manera gratuïta en el marc del Dia de Museus, que tindrà lloc el 17 i el 18 de maig. Serà sota el lema "El futur dels museus en comunitats en canvi constant". Consideren que és una oportunitat per donar a conèixer el seu patrimoni.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació un dia més també de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 6 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Encara el temps és variable, canviant, dinàmic, traïdor, tots els elements del mes de maig a moltes comarques. Ara bé, també hi ha diferències entre demarcacions, perquè mentre a Tarragona i al Pla de Lleida el temps continua sent més aviat serè i només amb una mica de vent de dalt, en canvi a les comarques de Girona, les del Prepirineu, les de Barcelona, els núvols són molt més abundants i encara van deixant pluges o ruixats. Igualment, els que estan caient en aquests moments són ben isolats, però al llarg d'aquesta tarda s'entornem-hi amb aquesta càrrega de xàfecs de tempestes que, sobretot, aniran afectant el Prepirineu i arribaran fins a la Catalunya Central i les comarques de Barcelona i Girona, especialment del Garraf i el Baix Llobregat fins al Baix Empordà, aproximadament. Ara bé, no seran les tempestes que van descarregar ahir amb molta ràbia La temperatura no cal dir que ha baixat i encara l'ambient serà fresquet en vista el dimecres. Despertarem, això sí, amb força sol. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem dels beneficis de l'activitat física. Ho farem amb en Ferran Casoliver, que és fisioterapeuta de Badalona. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la consulta pública anunciada pel president Sánchez sobre l'OPA del BBVA al Sabadell i també per saber doncs, com afrontem la vellesa les generacions, sobretot aquells que no tenen fills. A partir de les 5 coneixerem la Cesca Urbano, perruquera de Terrassa. Continuarem amb Salut per parlar de la respiració i el ioga amb Núria Santander, instructora del Centre Carona de Castellà. I acabarem amb Cultura per conversar amb un dels guanyadors dels Rock Awards, el santcugatenc Josep Amorós. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa celebrarà per tercer any consecutiu la cursa infantil i juvenil adaptada. Serà el diumenge 18 de maig a les 10 del matí a l'Espai Vela del Parc de Vallparadís. Aquest emplaçament es convertirà en una petita pista d'atletisme, en una iniciativa per promoure els valors de la inclusió, la igualtat i la cohesió. Infants i adolescents entre 3 i 21 anys amb diversitat funcional podran córrer segons les seves necessitats en tres categories diferents, de 30, 50 i 70 metres respectivament. Com a novetat, aquest any s'ha incorporat la categoria Porta un amic, que permet als participants córrer amb un acompanyant. També s'adaptarà un tram del silenci pels infants i joves amb alta sensibilitat auditiva. La corredora i pedagoga Anna Cos serà la padrina d'aquesta tercera edició de la cursa, que marca els objectius de fomentar la pràctica de l'esport, promoure la inclusió social i esportiva, visibilitzar les capacitats de tots i crear un espai de convivència entre els participants, les famílies i la comunitat. Les inscripcions es poden realitzar amb antelació de manera gratuïta contactant amb l'Oficina de Capacitats Diverses, organitzadora de la cursa. També es disposarà de dorsals per a les inscripcions d'última hora. La primera edició va acumular 25 corredors, la segona 30 i enguany s'espera superar els 40 participants.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El Centre d'Esports Sabadell ha organitzat dos concerts dins el Festival Observa. Se celebraran el 13 i 14 de juny al Parc Catalunya i aquest matí s'han donat a conèixer els caps de cartell, Pedro Capó i Flashback. El primer és un artista porto-riqueny que casualment té el mateix nom que un exjugador molt estimat pels arlequinats, mentre que els segons són un clàssic a les nits de festa a Sabadell. Bruno Batlle, director general del Sabadell, ha explicat quina és la seva intenció amb aquesta nova iniciativa.
Aquests seran els dos events que tindrem aquests dies, els propers 13 i 14 de juny, divendres i dissabte, i que el que volem és això, que la ciutat de Sabadell doncs es volqui, igual que esperem que es volqui per als play-offs que ens venen ara, que diumenge tenim un partit importantíssim, no ho podem oblidar, és el més important, i esperem que doncs que Sabadell, entre els partits que ens queda, que esperem que siguin dos a la ciutat, més aquests concerts, més tot l'Observa, l'Embassat que hi ha, doncs que tingui una gran activitat prestiu, que sigui una festa i que ho gaudim molt tots.
Les entrades sortiran a la venda diumenge, dia 11, a les 12 del migdia. El concert de Capó val 30 euros, mentre que el de la festa Flashback serà gratuït pels socis del Sabadell i per la resta valdrà 5 euros.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Unanimitat al ple municipal per iniciar la pacificació del centre de Badalona. Tots els grups municipals han aprovat durant la sessió ordinària d'aquest mes de maig una modificació pressupostària per a la pacificació del carrer de Francesc Layret, que alhora comportarà l'adequació de Via Augusta per absorbir el pas d'autobusos. També remodelarà la plaça de la Vila i, en una segona fase, el carrer de Mar i els adjacents. Les obres de pacificació del carrer de Francesc Layret es duran a terme en el tram comprès entre les avingudes de Martí Pujol i del president Companys. Segons ha detallat el govern local, es plantaran més d'una centena d'arbres, més vegetació i es renovarà tot l'enllumenat, que serà de tipus LED. Aquestes actuacions afectaran la Via Augusta, per on es desviarà el transport públic. També reformarà la plaça de la Vila, dotant-la d'una il·luminació singular. En total, el projecte tindrà un cost de 5,4 milions d'euros. Segons ha assegurat el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia, aquesta transformació suposarà una millora en la qualitat de vida tant dels veïns del centre com de la resta dels ciutadans, que podran gaudir, diu, d'aquest nou bulevard.
És un projecte que consolidarà una plataforma única, des de Martí Pujol fins a president Companys. És un projecte ambiciós, és un projecte que portem avui per licitar-lo abans de l'estiu i comportarà, perquè ho sàpiguen els veïns, que els autobusos que passen per Francesc Layret passaran per Via Augusta. Passaran pel carril de la dreta de Via Augusta, s'ha d'ampliar una mica.
L'oposició celebra aquesta pacificació tan necessària, diuen, per al centre del municipi. Ara bé, tant des del grup municipal d'Esquerra com del PSC lamenten que s'hagi assabentat per la premsa i els reclamen la convocatòria d'una comissió informativa. Mentre el grup municipal de Badalona en Comú Podem destaca la importància d'aquesta remodelació al centre de la ciutat, des de Guanyem els preocupa l'arribada de franquícies i la pèrdua de comerços de proximitat. Properament l'Ajuntament presentarà una campanya informativa per donar a conèixer com avançaran els treballs tant a les associacions de veïns implicades com els comerciants de la zona afectada.
Gràcies, Anna. I a continuació anem fins al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha col·locat la primera pedra del que serà el primer bloc d'habitatges de lloguer assequible 100% públic. I és que l'edifici s'està fent a sòl municipal i tant la seva construcció com la posterior gestió va a càrrec de Prat Espais. El bloc de 72 pisos se suma a les dues promocions ja en marxa, també a l'Eixample Sud. Els 110 habitatges de la cooperativa obrera de Viviendes i els 144 d'Habitat 3 i la Fundació Família i Benestar Social. Amb totes tres es doblarà el parc immobiliari de lloguer assequible. Un primer pas, però, que requerirà de molts més per tal de donar resposta a una de les principals demandes ciutadanes, l'accés a l'habitatge. Escoltem l'alcaldessa Alba Bojordà.
És cert que facilitarem, i molt, la vida a més d'una setantena de famílies de la nostra ciutat. Facilitarem i molt la vida a molta, molta gent, però no resoldrem aquest problema. Hem d'aspirar, com a ciutat, com a comunitat, a ser un exemple a seguir, a que altres ciutats com la nostra perdin la por a afrontar de cara aquest problema d'accés a l'habitatge amb inversió, però també amb responsabilitat i amb feina compartida amb tots els actors que hi tenen alguna cosa a dir.
Es tracta d'un edifici pioner. Serà el primer al municipi construït amb estructura de fusta, un material sostenible que millora l'eficiència energètica. A més, s'ha dissenyat amb criteris d'ecologia i de perspectiva de gènere.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Des d'aquest matí de dimarts, els bombers estan actuant a la fàbrica del vidre Vidrala, on s'ha produït un porus en un dels forns, provocant una fuita de material en forma de lava i també de flames. A més dels bombers de Castellà, hi ha fins a 8 dotacions de bombers dels parcs de Terrassa, Sabadell, Matadepera i Cerdanyola. La situació, segons bombers de Castellà, ja es troba sota control i ara que cal és refredar el forn per poder sallejar la fissura que s'ha produït. Aquesta operació podria suposar entre 24 o 36 hores perquè s'ha d'aconseguir que baixi la temperatura a un mínim que permeti la reparació i, per tant, encara que algunes dotacions ja estan deixant el lloc, encara hi ha feina per moltes hores.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
Usuaris d'Eurofitness del complex esportiu municipal de la Rambla del Celler, integrat per la piscina i el gimnàs, han denunciat a la síndica de Greuges la falta de neteja, de manteniment i de serveis que pateix el centre esportiu. Aquests usuaris han aportat diferents fotografies i un escrit argumentant les queixes. Així ho han explicat també a Cugat Mèdia, on diuen estar molt decebuts amb el tracte que reben per part de l'empresa gestora. El director d'Eurofitness Sant Cugat, Sergi Espinal, ha volgut sortir al pas d'aquestes queixes i respondre amb les solucions que s'han anat implementant. Sobre la neteja i el manteniment, assegura que tenen un servei de neteja externalitzat i amb un reforç cada 15 dies per als vestidors i guixetes.
Volíem instal·lar un reforç de forma quinzenal, cada 15 dies, doncs que fes una neteja més a fons d'aquest espai. Per una altra banda, nosaltres, aquí a nivell intern, vam crear una comissió de neteja i manteniment, que cada 15 dies també tenim una reunió, fem un repàs general del club, com està el club, quines mancances té.
D'altra banda, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha visitat l'equipament aquest dilluns amb la síndica de Greuges.
Són les millores en el sostre on estan les dutxes, no? Doncs que hi ha unes humitats, canviaria doncs, a l'estiu. Vol intensificar doncs, una miqueta més de neteja, sobretot doncs, a l'interior dels armariets, no? Que a vegades els buidem i queden doncs, restes, i si no hi ha una neteja exhaustiva de l'interior dels armariets, doncs allò va quedant i doncs, fa que el confort de l'usuari no sigui el mateix.
El complex esportiu municipal de la Rambla del Celler, integrat per una piscina i un gimnàs, va néixer el 2003 amb una concessió de 30 anys a l'empresa Eurofitness i amb més de 5.500 usuaris.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Amb motiu de l'aprovació del programa Recepta Mèdico-Esportiva per part del Govern de Catalunya, que impulsa la prescripció d'exercici físic com a eina terapèutica i preventiva, avui ens endinsem en els beneficis de l'activitat física per a la salut. I per aprofundir en aquest tema, marxem fins a Badalona per parlar amb Ferran Casoliver, fisioterapeuta, i amb la nostra companya Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí en directe amb Ferran Casoliver. Què tal, Ferran? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Primer, per posar en context una miqueta, no? Explicar una miqueta què és això de la recepta mèdico-prescriptiva. L'objectiu d'aquest programa és revertir la situació actual del sedentarisme i que l'exercici, per tant, sigui una eina terapèutica per la millora de la salut de la població en totes les etapes de la seva vida. Des del vostre punt fisioterapèutic, com valoreu aquesta iniciativa?
Doncs la valorem de manera molt positiva i molt necessària, perquè no només l'exercici físic és per recuperar lesions, sinó també per prevenir i millorar la qualitat de vida. Llavors, crec que és una recepta mèdico-prescriptiva que ens ajudarà molt al nostre sector.
I creieu que pot tenir un impacte real en la salut pública?
Sí, per descomptat. Pot millorar ja no només els dolors musculoesquelètics, sinó malalties en general, com per exemple diabetes, la hipertensió, i a part, parlant ja més en salut pública, ens ajudarà doncs a disminuir recursos econòmics en aquest sector públic, anem tan apretats, i a disminuir les llistes d'espera.
Com integreu vosaltres des del vostre centre l'exercici físic dins dels vostres tractaments habituals que feu en el centre?
Doncs la part activa és una part superimportant en el nostre tractament. Sí que l'adaptem a cada persona, a cada necessitat, a cada objectiu, que això ho hem de tenir molt clar, vale? I sempre de fer-ho d'una manera segura i efectiva, però és una part importantíssima en el nostre tractament.
I quines patologies o molèsties són més freqüents en els pacients que tenen sedentarisme?
En el sedentarisme, principalment, trobem el que és la lumbàlgia, cervicàlgia per tema de higiene postural, del dia a dia, també estrès, que és un aspecte important, l'aspecte anímic i mental. I després, bueno, podem trobar altres problemes com cardiovasculars, diabètics, obesitat, que també... Mm-hmm. Ens impliquen una dificultat en aquests pacients, persones que són sedentàries.
Clar. I quin paper té la fisioteràpia activa en la recuperació de lesions musculoesquelètiques, per exemple?
Doncs és el que t'he comentat abans, és una part importantíssima en el tractament, vale? Des de recuperar la força, el control, i sobretot que els pacients guanyin una confiança en ells mateixos, amb el cos, que els hi respongui poquet a poquet, anar fent passos i millorar, però és una part molt important l'activa en qualsevol tipus de recuperació, així com prevenció i millora de qualitat de vida general.
Hi ha una diferència clara entre fer exercici físic pel nostre compte, és a dir, molta gent ara actualment doncs, estan en el gimnàs, no?, per activar la seva vida, o fer-lo sota supervisió fisioterapèutica?
El més important és quan tenim una lesió o hem patit una lesió, El principal inconvenient que trobem quan ho fan de manera autònoma, independent, és saber escollir, que sàpiguen escollir els exercicis més adequats per ells. Els exercicis més adequats per ells, al igual que també és important saber la càrrega, el temps de descans, la progressió dels mateixos exercicis. Per això també, sobretot en els casos inicials, és molt important una supervisió, tant d'un fisioterapeuta com un professional de la salut, per indicar aquestes característiques que siguin les més adequades per a aquesta persona i que ho pugui fer de manera saludable i segura.
I quines recomanacions doneu a persones, per exemple, amb dolors crònics com les lumbàlgies, les cervicàlgies, que volen començar a moure's?
Doncs principalment és perdre la por. Objectius petits, realistes, però que siguin constants i sobretot tenir paciència, perquè de vegades...
Sí, la constància és essencial, no?
Sí, sí.
En aquest món?
100%, sí, sí, perquè de vegades volem aconseguir coses molt ràpides, no? Molt instantàni, i més avui en dia, com està tot, sí. No? Que ja per allà, i dius, no, hi ha coses que necessiten el seu temps, la seva progressió, perquè... per fer-ho de manera segura, és a dir, que no donem un pas enrere. Per voler avançar dos, que no donem un pas enrere, sinó pas a pas i poquet a poquet.
Bé, com hem estat parlant ara, també et vull preguntar si l'activitat física pot ser perjudicial si no es fa bé. És a dir, com evitem que passi això?
Doncs, el que hem comentat abans una miqueta, principalment, si vens d'una lesió o vols recuperar-te o tens algun dolor, ajudant-te, sobretot en les fases inicials, ajudant-te d'un professional sanitari per marcar-te aquestes pautes, sobretot quins exercicis són els més adequats, com hem de reposar, que de vegades anem molt a loco, no?, amb les presses del dia a dia, ostres, tinc mitja horeta, doncs vinga, a tope. No, perquè això pot ser contraproduent. I després, per exemple, doncs, la progressió, és a dir, començar des d'una fase més inicial, doncs, a una mitja i una avançada.
En pacients postoperatoris o que estan sortint d'alguna lesió, quin és el procés que vosaltres feu per reintegrar l'exercici físic de forma segura?
Principalment la valoració inicial. Valoració inicial, veure el pacient en quin estat es troba, tant des del dolor, des del rang de moviment, i de força. Llavors, a partir d'aquí, són com diverses fases. La primera fase és com disminuir dolor i millorar el rang de mobilitat, i un cop aconseguim ja una funcionalitat més òptima, introduir el que és el treball de força. Introduir treball de força i poquet a poquet anar implicant exercicis més complexes que també l'ajudin a les activitats laborals i diàries que aquella persona té. No és el mateix una persona que es treballa en administració Clar. Que una persona, doncs, per exemple, o sigui, un mecànic. Doncs no és el mateix. Llavors, poquet a poquet, quan ja tenim aquest rang de moviment i una força bastant adequada, dir, vale, doncs, ara per tu aquests són els exercicis adequats. Per què? Perquè els faràs servir el teu dia a dia.
Clar, o sigui, l'estudi principal, diguéssim, de la persona és bastant essencial per determinar els exercicis
sí,
que...
Sí, 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 100%, 100%. Pot ser una mateixa intervenció, però Clar. Una situació completament diferent.
Cada persona és un món.
Sí, sí.
I quin paper juga la força muscular en la salut en general, sobretot en edat avançada?
Ens pot millorar molt, sobretot evitar les lesions, ¿vale? Però donar, sobretot, aquella qualitat de vida i independència, que de vegades és el que li passa a la gent gran, que et ve i et diu, és que necessito que m'ajudin, necessito això, necessito allò, i jo no em trobo segur. A part d'aquests aspectes, doncs, ens pot millorar doncs, des de la densitat òssia, evitar més malalties, la hipertensió, sucre en sang... Ens pot aportar moltíssim. A les persones grans, realment, es pot aportar molt.
I parlant justament de persones grans, com treballeu vosaltres amb elles?
Doncs primer comencem des del que és l'entendiment d'aquestes persones, motivant-les, explicant-li sobretot i fent exercicis, això, que també els agradi, que ho disfrutin. Mm-hmm. Perquè a vegades trobes que
els
ja estan,
costa,
estan
potser,
a una edat clar. Que ja diuen, mira, jo ja no estic per a aquestes coses, ja no estic per a aquests trotes, no?, que et diuen. I dius, bueno, doncs anem a fer-ho de manera que ens ho passem bé. Estiguem una estona que ens ho passem bé... I el comentat abans també d'activitats del dia a dia. Ostres, és que el braç tal... Bueno, doncs anem a aconseguir que puguis aixecar el braç de manera que puguis agafar el got o que puguis cuinar, que puguis dutxar-te de manera sense necessitat de... Llavors això, només que ho aconsegueixin, els hi dona molta llibertat i molt benestar, tant Clar. Físic com mental.
Si al final benestar. També veuen que per elles soles o per ells sols poden fer coses, doncs també els motiva, no? Al
sí,
final...
sí, sí, i al final és una roda. Es motiven i ells mateixos ja
volen
veuen que
més,
han millorat.
Clar.
Ostres, doncs dona'm una miqueta més. I així és com els enganxes en aquesta roda.
I quina és la vostra opinió sobre les noves tendències d'exercici que hi ha ara, com el pilates o el treball de core?
Són treballs i exercicis molt, molt interessants i que ens ajuden molt, sobretot pel tema de control motor, de força, de consciència corporal que donen a la gent que fa aquest tipus d'exercici, sempre i quan siguin ben executats, ben controlats, d'acord? Però ens ajuden molt. Ens ajuden molt a prevenir lesions i sobretot que la gent s'enganxa.
Sí.
Això és l'important, que s'enganxa a aquest exercici físic, a aquesta activitat, a sentir-se vius, a moure's. I això jo crec que és bàsic, que els enganxa a fer coses, necessitat de...
També suposo, com que tots aquests exercicis es fan també en grup, no? Imagino que també els uns als altres es van motivant, pot ser també com
sí.
un efecte que ajudi...
També hi ha l'aspecte aquest, no? de societat, de
Clar.
Formar part de, que enganxa molt. Tenim pues, des d'això, des d'un pilates, des d'un ioga, un crossfit, no?
sí.
que ara està més, també molt, molt, molt en auge, molt pujat, i és per això, perquè forma part com d'una societat.
I heu notat algun canvi en la consciència de la gent respecte a aquest moviment i la prevenció?
Sí, moltíssim. Ho hem notat moltíssim. La gent que ara et ve és bastant activa, sobretot ha pres molta consciència de que necessita desconnectar. Jo crec que és un yin-yang, no? El fet que ells, avui dia, la societat ha pujat molt l'estrès i l'estat anímic, ha fet que també la gent necessiti buscar sortides alternatives.
Mm-hmm.
I una d'elles, que és molt efectiva, és l'exercici físic. I més això, quan trobes doncs grups d'exercici com els que hem comentat abans, el Pilates, CrossFit...
Sí.
Ostres, puc fer, a part d'amistat, tenir algú amb qui fer coses, em trobo millor...
Clar, ho veuen com una via d'escape, al final,
Exactament.
De la rutina.
I sí, la gent ha pres molt més consciència i també és veritat que falta camí, però des dels rangs més superiors, més polítics, més saludables, més de salut, doncs se li està donant aquesta importància i coneixement públic.
I, bueno, com hem mencionat, estem dient al llarg de tota l'entrevista, els infants i adolescents cada cop són més sedentaris. Haurien de tenir accés a programes de fisioteràpia preventiva, creus?
Sí, 100%. O sigui, jo crec que tot el que implica exercici físic i educació ha de ser des de ben petit, i també la gent gran, perquè no ha tingut aquesta educació, no està en aquest estat avançat que estem nosaltres. Però jo crec que comença des de ben petit, des de les escoles, de no només fer entendre els nanos de, vale, a la classe de gimnàs és... córrer darrere una pilota, xutar-la, saltar, ara fem el joc del pilla-pilla... Bueno, sí, està bé, però els han de fer entendre que els hàbits saludables no és per un moment de diversió al col·le, sinó de que tota la vida s'ha de mantenir perquè ells es trobin bé, per estat anímic, perquè tinguin una qualitat de vida,
uh-huh.
i si a sobre sumem pues, els aspectes que hem comentat, de formar part i tenir societat, pues, un equip de bàsquet, també et donen molts valors, també et donen molts valors i et fan créixer com a persona.
Creieu que vosaltres, l'educació física al col·le, per exemple, jo recordo que sempre es feia com una hora a la setmana, no? Vull dir, aquesta franja. Creieu que hauria d'haver-hi més hores a la setmana?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè en una hora... és que es queda molt penjant. Però és el que he comentat, que també falta el fet d'agafar i dir... inculcar més com a nivell teòric, de dir el per què estem fent això.
Clar.
No és només... bueno, doncs, perquè t'has de moure, ja... però quins beneficis et donarà al llarg de la teva vida practicar esport o exercici físic? Llavors, ja de petit som esponges, doncs si ja ho integrem, quan tu siguis gran no et semblarà estrany o no
Clar.
Et farà mandra el fet de, ostres, tinc que anar al gimnàs o tinc que anar amb bicicleta o moure'm, anar a caminar.
Ho tindràs com a rutina, ja, també.
Per tu serà essencial i si et falta trobaràs a faltar aquella part. Llavors, des de ben petitons jo crec que és molt important ja des del col·le, des de l'escola
uh-huh.
i des dels pares i família, també.
Com motiveu els pacients que tenen por de tornar a moure's després d'una lesió?
A veure, el primer de tot jo crec que és empatitzar. Empatitzar amb el pacient, entendre la seva por, vale? Doncs des de que ha patit un dolor que l'ha deixat molt incapacitant, l'ha limitat molt el seu dia a dia, l'ha afectat anímicament. Llavors, motivar-los de vegades una miqueta també és com amb la gent gran, no? D'agafar i dir passos a passos i anem a fer-ho divertit. I llavors, poquet a poquet, ells mateixos ja van notant que poden confiar en el seu cos. Llavors, com poden confiar en el seu cos, cada cop es deixen anar una miqueta més. I això, avui dia, tenim la sort que tenim molt material
mm-hmm.
a disposició nostra per comprar en molts establiments i des de luego podem fer una activitat esportiva i física entretinguda i divertida, que no només sigui obligatòria l'he de fer perquè em fa mal, sinó
Clar.
De dir, doncs li agafo el gustillo i m'agrada, vull seguir.
I ja per anar acabant et vull preguntar que quin consell donaríeu a algú que encara dubta de si començar a moure's per canviar-li la vida al final.
Jo li diria que ho provi. principalment aquesta és la gran idea, que ho provi, que comenci amb cosetes senzilles. Cadascú també és un món. Hi ha vegades gent que jo, per exemple, com faig l'activitat física, a mi m'agrada molt practicar l'esport, el bàsquet des de petit, d'aquí a Badalona, bàsquet de petit, però també m'agrada el meu moment, com dic jo, una miqueta de la bombolla, no? D'agafar el gimnàs i dir el meu moment, la meva música, les meves sensacions, i distreure'm. I fer poquet a poquet, el que cadascú senti, que ho provi i que gaudeixi. Sobretot l'important és que gaudeixi i ja ho integri com una normalitat a la seva vida.
Molt bé, doncs, Ferran Casoliver, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i és temps ara per obrir aquesta finestra diària a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim, com molts dimarts, amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Tot bé per Badalona?
Tot bé, en plenes festes de maig, oh, i tant. Sí, sí, tot el maig tenim festes que culminen amb la cremada del dimoni del dia 10 a la nit, però sí, sí, tot el mes de maig.
De moment la pluja no us està malbaratant res, no?
Bé, el dimoni s'ha mullat, però ja és tradició, ja. Dimoni plantat, dimoni remullat, això és així. I inclús va perdre la cua i tot, però ja avui ja li hem tornat a posar, ja tornem a tenir el dimoni complert.
Molt bé. La Míriam Ucendo és activista, és mestra i ens acompanya des de Sabadell. Míriam, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I a Sant Cugat, la Lourdes Dalmau, que és professora llicenciada en Economia i Empresa, la tenim aquí a l'estudi. Lourdes, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Avui tenim un parell de temes, diríem que interessants i molt diferents entre ells. D'entrada, parlarem sobre aquesta consulta pública que ha anunciat el president Sánchez per recollir les opinions sobre l'OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell. Després abordarem un altre tema que no té res a veure amb això i, per tant, ens quedem de moment aquí. Després de l'anunci que va fer la Comissió Nacional del Mercat i la Competència autoritzant aquesta OPA amb alguns compromisos, amb alguns requisits que li va posar el BBVA, el president del govern ha dit: senyors, això ho hem de decidir entre tots. D'aquí aquesta consulta pública. D'entrada, què us ha semblat aquesta fugida endavant del president Sánchez en respecte d'aquest tema? Qui vol començar? Míriam.
Doncs jo mateixa. La veritat és que m'ha sorprès perquè no m'ho esperava, això, saps? Ara mateix. O sigui, quan ho he llegit ha sigut com ui. Dic, espero que a mi no em preguntin, perquè jo tinc molt poca idea d'economia. Espero que la gent que hi voti doncs sigui gent que té les coses clares i que realment el que vol és doncs un bon funcionament del sistema financer aquí a Espanya, no? Perquè al final estem en un punt que bancs i empreses tenen el mateix poder, o més, diria, que els poders polítics. Per tant, espero que es voti amb seny, però a mi no m'hi veuran en aquesta consulta. Mira que en tinc ganes de fer d'altres, sí. Però aquesta no.
M'imagino que sí, que efectivament ara, com apuntes tu, Míriam, més d'un ciutadà s'haurà preguntat. Ara ens pregunten sobre això i per què no ens pregunten per altres sí. coses també importants?
Clar, no? I que són més que potser ens hi toquen més de prop, no? A veure, que les fiances ens hi toquen molt de prop a tots i a totes. El que passa és que no, hi ha una desinformació i molt poca formació realment respecte a aquests temes. I és un tema que a mi m'agradaria també doncs, potenciar els instituts, que se'ns ensenya una miqueta com funciona tot això, perquè després et llencen al món i opa, i dius, opa, què? Opa, Gangman Style, com deia la cançó, és l'únic que em sona. Llavors, clar, et pilla així i llavors has de dir, vale, opa, buscar, no? Què vol dir això? I què representa? I és un esforç, al final, que si tens una mínima base des de l'educació formal i l'educació reglada, doncs jo crec que ens hi trobaríem molt més còmodes les ciutadanes.
Mm. Ana Maria, ara després li demanarem a la Lourdes que ens expliqui això de l'OPA hostil.
Sí.
Vinga.
A sí, més, perquè hostil sona a guerra, o sigui, a mi em sona inici de guerra, això.
Sí, sí,
una
sí.
OPA hostil, i dius, ostres, on estan els búnkers?
Vinga a engolir-te, ja. Vinga a engolir-te, no?
Tal qual.
T'agradi o no, però vinga a engolir-te.
Totalment.
Ana Maria, sí, tu què t'ha semblat això?
Que la Lourdes és l'entesa de les tres, perquè jo també estic com la Míriam, eh? Vull dir, no... Jo l'únic que veig és que... Jo sóc clienta del Sabadell, més que res perquè hi ha un conveni amb el Col·legi d'Infermeria i en el seu moment, quan em vaig col·legiar, doncs m'ho van oferir, he tingut una sèrie d'avantatges, bé, o que sigui, no? Mm-hmm. I la veritat és que jo l'únic que veig és que està molt bé que facin una consulta, ojalà les fessin, el que diu la Míriam, per moltíssimes més coses, però de cop i volta les no serveixen per res, les consultes, i de cop i volta són essencials. Bé, l'economia ja se sap que és el motor que ho mou tot. Jo l'únic que veig és que si realment s'absorbeix el Banc de Sabadell, arribarà un moment que el monopoli serà de dos grans bancs, i jo crec que els que hi sortim més perdent som els usuaris, que tindrem menys lloc on triar, menys lloc on que ens ofereixin les coses, menys llocs per estudiar, que és el que ens interessa més, no? Per un cantó escoltes a uns i això serà la panacea. Per l'altre cantó escoltes als altres i aquí es perdran una mà de calés, sobretot a Catalunya, impressionants. Jo ja et dic, com que no amb economia, la veritat és que no. Soc de ciències, però d'economia no. Mm. Però bé, benvinguda, eh? Si realment ho pregunten en persones... Perquè jo primer havia llegit que hi entrava també ciutadania, després he llegit que no, que ciutadania no, que hi havia sindicats i associacions...
Bueno, de fet,
d'accionistes, patronals...
Sí. Bé, però, de fet, jo no sé si vosaltres ho heu provat. Hi ha un enllaç en aquesta notícia que et porta al Ministeri d'Economia amb una sèrie de consultes que tenen anunciades a la web, però aquest enllaç o no funciona o de moment no s'ha posat a la web la consulta, no deu estar activat.
Jo hi he intentat entrar i em deia pàgina no accessible, vull dir, no sé, sí, ni idea.
Bé, fet aquesta comprovació, anem al tema de l'OPA. Ui, em sembla que hem perdut a la Míriam. La intentem recuperar. Lourdes, OPA hostil, això vol dir que sí o sí el BBVA s'acabarà engolint el Banc Sabadell?
La OPA hostil, les seves inicials, no? Significa una oferta pública d'adquisició dels títols. Per què volen adquirir aquests títols? Per controlar el Banc de Sabadell, per engolir-se'l, no? De fet, fa molts anys enrere ja es van, diguem-li, associar diferents entitats financeres. Per exemple, el mateix Banc de Bilbao, es diu Banc de Bilbao Vizcaya, està salvat i també va agafar la part d'Argentària.
Sí.
Perquè, bueno...
Això t'anava a dir, jo quan era petita recordo que era com un nom superargentària, no sé què, era un nom molt llarg, així. Sí.
Perquè, diguem-li, al final va quedant el nom de l'empresa, no?, que ho controla, la gran. Sí. O sigui, és una absorció d'aquest tipus d'empreses, i això s'argumentava en base de que les nostres entitats financeres no podien sortir al mercat a competir amb entitats molt més grans. Bueno, si ens traslladem en el moment d'avui en el Banc de Sabadell, a mi, personalment, em dol i no m'agrada. Perquè el Banc de Sabadell, una entitat, diguem-ne, de caràcter local, tot i que s'ha internacionalitzat, no? Però que ha col·laborat molt amb el teixit empresarial català i, per tant, ha ajudat a moltes petites i microempreses a sortir endavant, a tenir el finançament que els hi feia falta. Tot i això, tenim, diguem-ne, un mercat amb unes condicions. Per exemple, en aquest cas, amb aquesta oferta pública d'adquisició de títols, accions, que, diguem-ne, que no ha estat acceptada per el Banc de Sabadell, per això és una
hostil.
És hostil, no?
Sí.
Aleshores, ai, ara se me n'ha anat alçant al cel, no sé per què ho deia això. Bueno, la qüestió està en què s'ha pronunciat la Comissió del Mercat de la Competència,
que ha donat,
no?,
llum verda.
I clar, si ha donat la llum verda és que compleix els requisits per la... O sigui, estem en una situació de lliure mercat amb uns organismes que ho controlen. I en aquest cas, aquest organisme, no?, a controlar que compleix el que serien les normes de competència. Què és el que passa? Que com que en el govern, en aquest cas el govern del senyor Sánchez, doncs es veu pressionat per pues, entre d'altres, crec que part de la patronal catalana ja està molt en contra, doncs el que ha fet és desresponsabilitzar-se i oferir, diguem-li, que la gent es pronunciï, més que la gent, les organitzacions, perquè no crec que la gent majoritàriament pues, conegui d'aquests temes. I, a més, francament, han de ser persones amb criteri que sàpiguen del que fan i el per què. No crec que sigui el més apropiat que demani l'opinió. Hi haurà organismes que sí, estan preparats per posicionar-se, però el comú de la gent, vamos... francament, no hi estem, no?
No,
no hi estem, aleshores, clar, és com un cuento. Jo...
Però és que, al cap i a la fi, aquesta consulta no servirà pràcticament de res, únicament
No és vinculant.
Clar.
És per cobrir-se les esquenes, no? Clar, jo he seguit el criteri i tal, i com es comprova
tot general,
això.
A l'interès general, no?
Que sí, com es comprova tot això, vull dir... És una història més del senyor Sánchez que en fa moltes d'aquestes. Se n'en surt de totes. Mireu tot el que passa i ell, amb un estoïcisme surt allà i se'n va sortint. Jo no ho entenc.
Què anaves a dir, Anna Maria, i després la Míriam?
No, que això és marejar la perdiu. Vull dir, si hi ha llum verda, hi ha llum verda. Vull dir, per més consultes que facin i per més de tot. El que passa, doncs, que és el que comenta la Lourdes, aquest senyor, vull dir, se sap cobrir molt bé les espatlles. I escolta'm, una consulta se l'ha treta, no sé, de la màniga, i ara, doncs, bé, també sabrem realment els resultats d'aquesta consulta. És que, clar, jo ja he arribat a un punt que la veritat és que des del govern de l'Espanya, com que no em crec absolutament res de que les explicacions que donen, a veure, una consulta que no sabem ni quines garanties ens donen ni res, amb un fet que hi ha la llum verda, és que ho trobo, vaja, marejar ben bé la perdiu.
Míriam.
Sí, no, això, que estic d'acord amb les companyes, que molta consulta, molta exposició pública, no, amb un to així una mica de, no sé, de soberbia i de tranquils que jo ho arreglo, que a vegades fa por, no?, perquè dius, no sé, qui t'està assessorant i com va tot això, però no m'hi crec res. I és el que diem, aquests resultats els sabrem realment o seran, sí...
Bé, de fet, com explicàvem abans, que tampoc no són vinculants, perquè qui realment dona, diguem, llum verda és aquesta Comissió Nacional del Mercat i la Competència, que el que sí que ha fet ha sigut donar l'okay, però també posar uns compromisos, com per exemple, que són, de moment hi ha dos, no sé si n'hi ha més, com crear comptes per a clients vulnerables i que mantinguin la presència física en els municipis. El que sí que
però, però ell ja aconsegueix el titular, no?, de que jo faré això, i és com, mireu, no? O sigui, penso que va més pels titulars a vegades que pel que realment hi ha després, que és el que estàs explicant tu. O sigui, no sé,
sí, és que l'únic que pot fer el govern és posar més condicionants. Perquè, de fet, ja no servirà de pràcticament gran cosa.
Ana Maria, garantir aquests condicionants, perquè posar condicionants per després no garantir-los...
Sí, sí,
bé, tampoc no anem enlloc.
Jo penso que avui, a dia d'avui, no, el fet de que només puguis anar al banc a parlar amb algun que t'atingui, amb algun empleat, han de ser amb una sort, i dius, aviam, escolta'm, la gent, diguem-li, té altres ocupacions, i hauria de ser un servei públic, si està obert, doncs t'han d'entendre, i ja està, això de, només puguis anar unes hores, sobretot amb persones que no tenen l'hàbit, el costum d'actuar amb temes financers, no? També és una qüestió que jo crec que a les escoles, en termes generals, conceptes d'aquests econòmics, i ja hi ha en algun organisme que fa cursos, no? Però hauria de ser de caràcters generals, de cultura general, perquè d'avui en dia tots ens hi trobem, amb haver de trampejar en situacions d'aquestes. En el seu moment, quan van haver-hi aquella història dels crèdits hipotecaris i les clàusules abusives i tot això, i clar, les persones anàvem al banc i ens enrafiàvem de la persona, ens atenia com si fos aquella persona que vigilava pels nostres interessos.
Del teu gestor de confiança, perquè clar, et regalava un joc de cassoles, quan et regalava ella... un no sé què, i clar, tu anaves i consultaves quan amb ell, era ell el teu consultor.
Ell en realitat complia els objectius que tenia marcats, fins i tot que li sapiguessin greu perquè li rebia ordres des de dalt i és un empleat i ha de complir amb la seva feina.
Hem vist com durant tot aquest temps, portem ja gairebé un any marejant la perdiu amb aquest tema, i la veritat és que majoritàriament hi ha moltes postures en contra d'aquesta absorció. Jo no sé si... Hi ha algun benefici, Lourdes, et pregunto a tu, crear un monstre d'aquesta magnitud?
Bueno, doncs això tenen... Són empreses més grans i poden... Benefici per ells. Perquè poden competir en millors condicions ells amb altres entitats d'aquest nivell. Per les persones, pels usuaris normals, no crec que vingui cap benefici en el sentit de que tancaran oficines, segurament. És normal, no? Si ens trobem una oficina...
Que és el que hauria de garantir el govern que no passés.
Però, clar, si tu tens una oficina del Banc de Sabadell i al costat tens una oficina del Banc de Bilbao, en sobra una, no? Perquè si van a fer el mateix, doncs en posaran una. Reduiran... places de feina, no? Llocs de treball. I clar, si això, diguem-li, repercutís en que tinguéssim unes retribucions millors per als nostres estalvis i tal, però no crec que sigui així.
Bé, doncs...
De totes maneres, perdoneu, no, només una cosa. Amb això és de la cita prèvia, jo que aquests dies he tingut que fer moltes gestions amb el Banc de Sabadell, les dues oficines que tenim al centre m'han atès sense cita prèvia. I a més, vull dir, jo no sé si és des de que hi ha aquesta problemàtica, no en tinc ni idea, perquè no, jo el contacte directe no l'havia tingut mai, però ara l'he tingut que tenir per una sèrie de qüestions. I la veritat és que l'atenció sense cita prèvia ha sigut un goig. Vull dir, pensar que abans de la pandèmia era així les coses, la veritat és que m'ha reconfortat.
Queda tan lluny,
no entenc per què altres entitats no ho poden fer-ho, vull dir que tens que esperar-te perquè t'atenguin, perquè ja estan atenent una persona, és ho lògic, però vull dir,
i si veus
de veritat
cua i no
et ve
de gust, te'n vas i ja tornaràs.
Exacte, no? Clar, que ja està... Clar, i li vaig dient a la noia, dic, de veritat, dic que surto reconfortada de pensar que podem tornar amb una normalitat, si més no, ja dic, en aquestes dues oficines del centre de Badalona del Banc de Sabadell, que m'han atès magníficament bé.
Mira que bé, doncs ella suposo que també contenta, no?, de rebre aquest feedback per part
perquè, escolta'm, de
la clientela. Bé, doncs deixarem aquesta OPA hostil i aquesta consulta. Proveu l'enllaç, si voleu, a veure si trobeu...
A veure si
aconseguiu arribar.
Hauré de fer un màster per poder votar això, perquè no...
És horrorós, però vaja.
Jo soc de lletres i d'arts, o sigui, imagina't, jo ni de ciències. A mi la ciència, poqueta
doncs,
cosa.
Ara parlem de la vida, de la vida mateixa, perquè, clar, ens hem d'anar fent un plantejament a aquestes generacions que ja comencem... generacions adultes que ja estem a tocar dels anys en què ens hem de preocupar de la nostra jubilació, de la nostra vida ja fora de l'activitat laboral, i la pregunta és com s'afronta la vellesa en aquestes generacions, que en molts casos hi ha un denominador comú, i és que són persones, per exemple, que no tenen fills, perquè aquesta és una dada que també és evident. Ja fa un temps cap aquí que parlem dels naixements, que són cada vegada doncs, són menys les criatures que neixen en aquest país, i que, per tant, doncs, tots els models que tenim familiars, que ja veieu com estan canviant, en el cas de les persones que anem envellint, el problema, la pregunta és com ens ho muntarem, com ens ho farem perquè algú doncs, ens permeti tenir una vellesa doncs, en bones condicions. Ja no dic fantàstica, però en bones condicions. No sé si vosaltres us heu preguntat sobre aquesta qüestió, si teniu alguna referència en el vostre entorn de persones que hagin arribat a aquesta vellesa sense tenir una xarxa, ningú a qui recórrer perquè no tenen familiars o... Aquesta serà una realitat, eh?
Sí. Jo conec, jo em vaig criar al barri dels meus avis, que era una zona així més com de casetes i tal, i teníem les dues veïnes del costat, totes dues eren dones solteres i van, o sigui, van morir entre cometes soles, i poso les cometes perquè els meus avis, que eren com uns 20 anys més joves que elles, les ajudaven amb absolutament tot, no? I al final és el que deies tu, la xarxa és més important que és el que coneixem per família tradicional, que al final és, sempre s'ha posat per sobre aquesta família biològica, no?, a nivell de jerarquia afectiva i a nivell de jerarquia de com de funcions dins de la nostra vida. Mm. Però penso també que la tendència cada cop és més a fer aquesta xarxa i no tant a, que també, o sigui, també a fer la família nuclear, per dir-ho d'una manera, però amb altres mirades, jo crec. Penso que, no sé, que aquestes dones han estat molt cuidades pels meus avis i altres veïns i veïnes, i que hi ha moltes propostes, cada cop més, en relació a institucionalitzar una mica això que van fer els meus avis amb les seves veïnes.
Les cures.
Sí, les cures. I el tema dels habitatges cooperatius, per exemple, que s'està pujant molt, o sigui, cada cop més. Aquí a Catalunya hi ha un boom bastant important, i també entre persones grans, justament per això, per no viure a una residència, sinó per fer-se la seva pròpia xarxa. I la veritat és que, no sé, és bonic, i alhora també es basen en experiències doncs, històriques, com els veïnatges del segle XVII, XVIII, XIX, que hi havia al centre d'Europa, que al final eren la gran majoria dones que sostenien la societat, eren dones sense fills en la gran majoria també. Llavors feien com... Era una eina doncs, per combatre aquesta exclusió social, generar espais de suport... Bueno, no sé, penso que hi ha més vida a part de la família nuclear. Jo, per exemple, no vull tenir fills per decisió pròpia. I, no sé, m'estic treballant en una altra xarxa. Així que, no sé, penso que hi ha altres opcions i que hem de pensar també en aquest canvi de jerarquia emocional i que les amistats no es fan cerimònies i no plores quan es trenca... Bueno, sí plores, però vaja, que no es fa com un divorci, però estan allà i al final et sostenen molt més i a vegades amb molts més anys que una parella.
Doncs aquesta serà la tendència a l'alça, és a dir, persones que es queden soles i que hauran de disposar o de trobar aquestes xarxes de suport que comentem, buscar habitatges per compartir, cooperatius, socials...
I mira, jo us faré aquí una petita falca publicitària, ja que participo en un podcast que es diu Puntes Rebels, que és un podcast en perspectiva de gènere, i en aquesta tercera temporada vaig parlar justament sobre l'accés a l'habitatge, i d'aquí doncs ho vam relacionar una miqueta també tot plegat doncs amb el tema aquest que estem comentant, amb el tema de compartir responsabilitats, cures, etc, i generar altres xarxes més enllà de la família tradicional. Mm. I mireu, teniu Spotify, si voleu, doncs allà teniu un parell de capítols. I el 16 de maig fem el tercer capítol a la llibreria Mala Peça de Sabadell, així ja teniu aquí la falca.
Molt bé, ben col·locada.
Oi? Així sí, el rebot.
Ana Maria...
No, aviam, jo aquí he treballat amb gent gran. Tenim que tindre dos conceptes ben diferenciats. La persona que es va fent gran, que no té fills, o que té fills que viuen a l'estranger, inclús en un altre continent. Vull dir que aquest,
o això que viuen també... O que viuen al costat i no li fan ni cas, també, que també hi ha casos.
O que viuen al costat i tenen altres preocupacions o altres cures que passen, doncs jo que sé, perquè tenen algun nano amb alguna discapacitat, qualsevol cosa, no? O perquè la filla està en un procés cancerigen... Això es té que tindre molt, molt present. Mm. I després, l'envelliment... que et vas fent gran però cognitivament estàs bé, físicament no tens cap enfermedad degenerativa, sinó que vas fent anys i tu estàs bé, jo aquí i veig doncs, que pots estar en un lloc en una vivienda cooperativa o pots restar a casa amb uns cuidados d'unes hores i tot plegat, però després aquí tenim que tindre molt clar, i cada cop ens hi trobarem més, perquè cada cop vivim més anys, però no amb la qualitat de vida que tindríem que viure. I, per tant, aquí tindrem també moltíssimes mancances, perquè no és el mateix la persona amb una enfermedad degenerativa cognitivament parlant o físicament parlant que la persona que té 92 anys i que camina per si sola i es dutxa i que pot relliscar un dia, però que es val per si mateixa, no? Això és que, clar, l'envelliment té moltes branques i les tenim que tindre molt totes presents. I sembla que avui en dia només contemplem la branca de la persona que fa anys, però que físicament
està bé.
I això jo crec que es té que tenir molt en compte.
Vinga, mig minutet i tanca la Lourdes sobre el tema.
En mig minutet, després d'haver-me fet aquí un arbre parlant de moltes qüestions de persones que tenen, que nosaltres, bueno, almenys jo he estat una generació
bisagra.
Tu ja
la tens planificada.
En certa manera, sí i no. És tan complexa, dius, gent que no té fills, bueno, hi ha, per exemple, totes les persones que han vingut des de fora, normalment, són persones que estan arrelades, que tenen més fills que molts de nosaltres que estem aquí i hem anat reduint el nombre de fills. Tenir fills o no, no significa res, perquè, com no sé si era l'Anna Maria
la Míriam
que deia, els fills se te'n van a l'estranger, d'avui en dia estan per tot arreu, o estan ocupats o el que sigui. Podem envellir de moltes maneres, i si fem un centre d'aquests de persones en pla cooperatiu i tal, si tots tenim 90 anys...
No vam quedar, que ens hi trobaríem allà.
Sí, però si tots tenim 90 anys i pico, jo ho acabaria dient, deixeu-me al final...
Molt ràpid,
si permets,
que estem fora. Mira, estem fora, Lourdes.
Diu, és que més val un veí la porta que un parent a Mallorca.
Doncs aquí ho deixem.
M'encanta aquest final.
Gràcies a les tres. Que tingueu bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Cugat Media, www.cugat.cat.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari,
és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
I threw a wish in the well.